Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern garanteix per decret el 60% de la inversió compromesa per la pròrroga pressupostària. Es tracta de 1.850 milions d'euros que l'executiu de Pere Aragonès ha aprovat avui i que se sumen als 145 milions que ja va validar per combatre la sequera. En total, uns 2.000 milions per garantir inversions en salut, ensenyament o l'increment de sou pactat amb els treballadors públics. Patrícia Plaja és la portaveu.
Avui aprovem aquest decret llei de suplement de crèdit de 1.850 milions d'euros que ens permet incorporar a la pròrroga gran part de les despeses que preveia el pressupost, unes despeses que són urgents i necessàries.
Per cert, que el Partit Popular ha registrat aquest dimarts el veto a la llei d'amnistia al Senat, que podrà aprovar amb la majoria absoluta que té la Cambra Alta. Tanmateix, el Congrés el podrà revocar i aprovar definitivament la norma. Els populars ho han fet el dia que acabava el termini per registrar esmenes. Mentrestant, ja us ho dèiem, el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit el recurs del govern espanyol contra la ILP del Parlament a favor de proclamar la independència presentada pel Partit Solidaritat i, per tant, ha suspès l'admissió a tràmit aprovada per la mesa amb els vots de Junts i la CUP i l'abstenció d'Esquerra. I avui que els sindicats de presons han tornat a plantar el govern català en una reunió prevista amb el Departament de Justícia, ho han fet davant les pressions a la plantilla de treballadors que demanen als sindicats que no hi anessin. L'associació Marea Blava només contempla la dimissió d'Ubassar. Escoltem un dels treballadors.
Aquelles persones que han portat a la situació de patir el primer assassinat d'un treballador públic en una presó en els darrers 40 anys no són interlocutors vàlids. Només veu una única sortida, tot això, a la seva dignitat i a la seva integritat, i és Ubassar dimissió.
Aquest dijous ja ha prevista una manifestació conjunta amb treballadors de la resta de l'estat espanyol a Madrid. I el govern insta Endesa a compensar els usuaris afectats per la facturació incorrecta de rebuts endarrerits. I és que la Direcció General d'Energia ha detectat que la companyia ha aplicat la fiscalitat de l'any 2024 molt més elevada per facturar consums de 2023. La mesura, que ha afectat a més de 80.000 factures, farà que les dues comercialitzadores del grup Endesa hagin de compensar entre 30 i 75 euros. I una nova agressió a una jove trans a Barcelona comesa per 12 persones. Els fets es van produir dissabte a la matinada als jardins de la Rambla de Sants. Segons el testimoni, la víctima en un primer moment la van agredir verbalment, preguntar-li si era un noi i una noia, i quan no va respondre, llavors sí, van començar a pegar-li cops de puny a la cara i a la boca.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, programa que, com bé sabeu, fem i podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Pablo Palenzuela, Sami Fernández a la producció i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 9 d'abril i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Luismi Pérez.
Bona tarda. Una bona baixada de temperatura la que hem tingut les últimes hores, tret de la Costa Daurada, on fins i tot ha pujat una mica aquesta temperatura respecte ahir, i sobretot aquests ruixats que han anat caient amb ganes en alguns indrets de les comarques de Girona i Barcelona. També, independentment, alguna nevada cau a l'Alt Pirineu, especialment a la Vall d'Aran. Encara a hores d'ara hi ha alguns xàfecs, que són locals però força intensos, a cavall del nord de Barcelona i sud de Girona, bàsicament cap al Mollanès, els dos Vallesos, Maresme, la Selva, Gironès, la Garrotxa, també al sud del Ripollès, alguns indrets del Prepirineu. Aquests xàfecs que anirem tenint fins aquest vespre aproximadament, ja quan arribi la nit, aquestes precipitacions precipitacions ens abandonaran. El que quedarà és el vent força intens al sud de Tarragona, també a l'Empordà, i en vista el dimecres al Pirineu. Atenció, durarà la tarda perquè el vent del nord es reforçarà. El dimecres serà un dia fresquet al matí, suau a la tarda, més que avui, i sempre amb un domini clar del sol. Ho seguirem a la xarxa.
Bé, doncs avui, Dia Internacional del Poble Gitano, al Connectats anirem fins al Prat de Llobregat, on arrenca la celebració d'aquesta data amb diferents actes a la ciutat. Repassarem les propostes amb la periodista Laura Prilló. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar la proposta del govern francès de multar per no presentar-se a una cita mèdica i dels preus dinàmics. A partir de les 5 sabrem com serà la cinquena marató de la diversitat a través de l'entitat organitzadora, a més, i la seva presidenta, Rat Basterrechea. Continuarem amb llengua i el podcast dels alumnes de nivell 1 del Servei de Local de Català de Sant Cugat, per acabar amb cultura i l'exposició El plaer de viatjar, que s'inaugura avui a Badalona. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda, a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 7 minuts ens actualitzem i ho fem amb la ronda d'actualitat que un dia més obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Terrassa commemora el 60è aniversari de les traduccions de Tintín al català i també el 125è aniversari del naixement del seu traductor, el terrassenc Joaquim Ventalló. Ho farà amb una conferència i un ampli ventall d'activitats a les biblioteques municipals. La primera traducció català va ser Tintín, les joies de la Castafiore. Les activitats arrenquen aquest mes i, en concret, a la Casa de l'Esport acollirà una xerrada en el marc de la celebració del Dia de Sant Jordi. L'ampli programa d'activitats al voltant de Tintín el conforma l'exposició Jo encara diria més, les llengües tintinaires, que s'instal·larà primer a la Biblioteca Central de Terrassa i després a la Biblioteca del Districte 4. També hi haurà la projecció de la pel·lícula Tintín i el secret de l'unicorn, dirigida per Steven Spielberg, al Cinema Catalunya, concretament el dia 20 d'abril a les 5 de la tarda a un preu reduït de 5,5 €. També hi haurà tallers, jocs i sessions de lectura a totes les biblioteques de la xarxa municipal. Pel que fa a l'exposició, es farà una visita comentada el dia 24 d'abril a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Central de Terrassa, on hi participarà l'historiador i vicepresident de l'Associació Catalana de Tintinaires, Pau Vinyes.
Gràcies, Sergi. Volem saber també què és el que marca avui la crònica informativa Sabadell. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. Els casos de tosferina s'han multiplicat per 4 en el que portem d'any. I davant d'aquesta tendència a l'alça, els pediatres recomanen posar una dosi de vacuna de reforç abans de l'adolescència. L'última es posa entre els 4 i els 6 anys. I, en conseqüència, quan es comença l'ESO, les defenses ja són molt baixes. La doctora Francesca Esclusa ha explicat en una entrevista al Cafè que una part d'aquesta eclosió de contagis es deu a una no vacunació dels infants, però sobretot a un augment de diagnòstics.
Sempre n'hi ha hagut, de la tosferina. Si els pediatres, quan veiem un nano que et ve amb una tos de dies, que no pot dormir la nit de tos, que fa atacs de tos, sempre sospites que això és tosferina i ho tractes com una tosferina. Actualment se'n diagnostica més perquè ja es fa la prova.
En total, arreu de l'Estat s'han detectat més de 8.000 casos i la meitat han estat a Catalunya.
Gràcies, Pau. Anem fins al litoral. Avui a Badalona, que és el que marca la crònica d'actualitat. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La garbelladora no podrà netejar les platges de l'estació del Coco ni la del Pont del Petroli. En aquesta última tampoc hi haurà passera per al servei de cadira amfíbia. El gran desnivell a la sorra dels darrers temporals ho impedeix i la neteja haurà de ser manual. La borrasca Nelson va deixar fa només uns dies retrocessos de platja de fins a 20 metres en alguns punts del litoral badaloní, un parell de plataformes de dutxes desplaçades i un contenidor semisoterrat trencat. Això se suma a esvorancs de fins a 3 metres en algunes platges de la zona sud d'altres temporals recents. Amb aquest escenari, la preparació de les platges per la temporada de bany és un maldecap per l'àrea metropolitana de Barcelona. De moment, la neteja d'algunes platges haurà de ser manual i el bany adaptat, com a mínim, s'haurà de traslladar en punts on no hi hagi un grau insalvable per arribar a l'aigua. Daniel Palà és cap del servei de platges de l'AMB.
Amb aquests talls tan forts de 2 o 3 metres, clar, és molt difícil com planificar, per exemple, els accessos adaptats fins a mar, que arriben amb la passera, i clar, en aquestes pendents ara mateix és impossible, no? No podrem passar la garbelladora per fer la neteja. Tota la neteja haurà de ser manual, perquè ara, en aquests moments és impossible, és perillós ficar vehicles pesants a la platja en aquest moment.
Segons la AMB, l'amplada de les platges determinarà en el futur que les platges puguin comptar amb els serveis com dutxes, mòduls de primers auxilis o lavabos, una amplada que hauria de ser d'un mínim de 40 metres per tal que la instal·lació d'aquests serveis no suposi una pèrdua de diners.
Gràcies, Santiago. Seguim al litoral. Ara, des del Prat de Llobregat, ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. L'Agència Catalana de l'Aigua ha licitat les obres per restaurar la maresma del Remolar a Filipines, afectada per dues problemàtiques, la contaminació i la manca d'aigua, que afecta especialment en la biodiversitat. Ho explica la cap de Departament de Planificació i Restauració del Medi, de l'ACA, Mònica Bardina.
Té dos problemes, principalment. En situacions seques és la manca d'aigua el principal problema, i en situacions de pluja, l'entrada d'aigües carregades amb molts de nutrients i amb contaminants que venen dels sobreeiximents del canal de la Vidaleta i del Remola, d'aquests dos problemes.
L'actuació prevista per l'ACA es farà en dues fases, una primera amb què es bombarà aigua de bona qualitat des del freàtic cap a diverses zones de la Maresma, així com accions per evitar inundacions d'aigua contaminada. D'altra banda, en una segona fase s'instal·larà una xarxa de sensors de mesura i de control. La seva gestió anirà a càrrec del Consorci per a la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, segons l'ACA.
Gràcies, Luis. I ara seguim el repàs des del Vallès, ara des de Castellà del Vallès, precisament. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Els infants castellarencs tenen moltes idees per millorar el municipi i així es va demostrar a la darrera sessió del Consell d'Infants, on es va parlar de fer una campanya de reciclatge i una altra de coneixement dels nostres boscos. Els integrants del Consell també van anar votant les diferents accions que es poden fer dins d'aquestes campanyes, com elaborar cartells o vídeos. Els membres van parlar d'organitzar un mercat d'intercanvi i altres propostes que es van abordar van ser estampar samarretes amb els logotips de reciclatge o fer-les amb material reaprofitat.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Sami Fernández. Bona tarda, Sami.
Bona tarda. La burocràcia d'una administració pública pot arribar a ser tan freda i implacable que et poden arribar a embargar el compte corrent per un deute de 34 euros que ja havies pagat. Això és el que li ha passat al veí de Sant Cugat, Andreu Vidal, que ha estat un any reclamant a la Diputació, responsable de la recaptació dels impostos de l'Ajuntament de la ciutat, que li reconegués que ja havia pagat l'impost de circulació sense que li responguessin cap de les cartes que va enviar. Quan aquesta maquinària burocràtica implacable li va treure els diners del banc, amb recàrrec per impagament, Vidal se'n va enfartar. Va trucar a la porta de la síndica de Greuges i va enviar una carta a Cugat Mèdia. Quan aquest mitjà va trucar a la Diputació per preguntar per el cas, que ja veia un any que s'arrossegava, en 3 dies va quedar resolt, tot i que l'administració encara deia que l'error l'havia comès el Sant Cugatenc. Escoltem Andreu Vidal.
És evident que en el moment que parles amb la premsa es produeix un procés d'agilització dels tràmits. És a dir, una cosa que tindrien l'obligació de contestar-te en uns terminis concrets, ells passen olímpicament i fins que no tenen la pressió de, o bé de la síndica o bé de la premsa, ells no responen.
En la comunicació de la Diputació del 4 d'abril li diuen que li tornen els diners, però li recorden que l'error va ser seu a l'hora de pagar per la web. A més, no li tornen els 47 euros que li van retirar del compte, sinó només l'import de l'impost pagat inicialment, els 34 euros, més els interessos de demora, que són 26 cèntims. Dels recàrrecs per impagament, res de res. Per això Vidal no es rendeix.
Jo intentaré reclamar l'altre procés, és a dir, els 10 euros aquests. I repeteixo, no és per un tema de 10 euros, és per un tema de reconeixement que ells tenen un programa informàtic que té unes fallos que poden, com poden tenir tots els programes informàtics, que l'han de corregir aquest error i que, evidentment, no és culpa meva.
Un cop es va solucionar el cas, encara que per a Vidal no està resolt del tot, la síndica, l'Helena López Macho, li va entregar una còpia de la carta que hi va enviar l'11 de març a la Diputació i el renya per la seva mala praxi. En l'escrit el recorda que, independentment de l'error del contribuent, la Diputació no va respondre a la reclamació dins els terminis legals.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Connectats amb Carme Rebell.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
El Prat de Llobregat commemora avui el Dia Internacional del Poble Gitano amb diverses propostes que volen donar a conèixer i, sobretot, posar en valor la cultura gitana. Fins divendres, l'equipament cívic Delta acull una exposició de l'entitat Enseñantes con Gitanos, que ja ha reconegut bona part del, ha recorregut, perdoneu, bona part del territori català i espanyol. Per conèixer tots els detalls sobre aquesta mostra i la importància d'aquesta jornada, marxem cap a aquest espai del Prat de Llobregat amb la Laura Prilló Errejón. Bona tarda, Laura.
Bona tarda, Carme. Així és, i per parlar-ne de tot plegat, tenim amb nosaltres a la Dobi Fernández, membre del Secretariado Gitano i del grup de dones del Prat, Romisa Estipent. Primer de tot, Dobi, per què es commemora aquest dia que es va celebrar ahir?
Doncs aquest dia es va decidir de que el 8 d'abril seria el Dia Internacional del Poble Gitano, perquè és quan es va fer el 1971 a Londres es va fer el primer congrés internacional del poble gitano, i en aquesta convenció és on es va decidir els colors de la bandera que ens representaria com poble, i l'himne, que és el Gelem Gelem, per això és la data aquesta, perquè és el dia que es va reunir a nivell internacional tots els gitanos.
De fet, ahir fèieu moltes activitats que estàveu molt ocupats. De fet, veu anar a Barcelona, al Parlament, no? I veu commemorar aquest dia uns actes oficials i després uns actes propis, no?, del vostre poble gitano.
Sí, o sigui, estan els altres institucionals. Es van fer al Parlament, es va fer un altre a l'Ajuntament de Barcelona, i després la del Riu, que és l'acte, diguéssim, cultural. O sigui, on es fa... es posa valor a tots els gitanos que han mort durant tota la història, que han lluitat pel poble gitano, que han sigut maltractats i aniquilats, o sigui, que han patit tot el procés, el nazisme, tot això que ho han patit, és una forma de fer-li commemoració d'aquest dia, perquè és el nostre.
Comentaves tot aquest racisme, no?, que heu patit. Són unes discriminacions que aneu arrossegant any rere any i que, de fet, a l'actualitat també estan, no?, establertes.
Sí, a veure, sempre es diu que el racisme no existeix, que la gent sempre, quan tu dius a una persona és racista, sempre es diu que no, perquè mai hi ha alguna persona racista, com preguntes, però el racisme existeix a nivell institucional, a nivell personal, a nivell de feina, de laboral, de vivenda. O sigui, tu vas a demanar una vivenda i quan siguis gitano ja no te la donen per llogar. O sigui, i després truques a una persona que no, dient que no és gitana, i se la lluguen. O sigui, a tots els nivells n'hi han, vas a una botiga i quan vegin que és gitana tens la seguretat de darrere teu, o sigui, n'hi ha molta, molta, molta feina per fer.
I dies com aquests, no, és molt són molt importants perquè commemoreu una mica la vostra cultura, no?
Reivindiquem, o sigui, reivindiquem tot el que encara, després de tants segles d'estar aquí a Espanya, seguim patint. O sigui, és que sembla mentira que després de 600 anys a la península encara no es coneix la cultura gitana, no es coneix res que no sigui problemes, problemes, problemes. Mai ningú s'ha posat a pensar, anem a preguntar, anem a conèixer, apropem-nos. No, això no s'ha donat i és el que nosaltres lluitem amb aquest dia.
Per exemple, quines tradicions teniu? Perquè la gent també us conegui, perquè aquí també, de fet, estem al barri de Sant Cosme, hi ha molta gent, moltes persones de gitanes que estan aquí afincades, però també a tot el Prat i també, com deies, a tota la península. Quines tradicions i cultures teniu que celebreu també i que reivindiqueu amb el vostre grup?
A veure, nosaltres tenim... si te poses a pensar, o sigui, el poble gitano ha anat agafant la cultura dels llocs on ens hem assentat. O sigui, si te poses a pensar amb els teus bisavis, segurament tindràs moltes coses en comú amb coses que jo te diré de la cultura, de la nostra cultura, perquè el curar de la gent gran és una cosa que s'ha fet sempre, perquè la dona no ha treballat, perquè ha estat a casa, i la tradició és que la dona o la nora o el que sigui sempre ha cuidat de la gent gran. Doncs això ara no es pot fer, perquè la feina, perquè el que sigui, però nosaltres el seguim mantenint. O sigui, aquest cuidado a la gent gran, el respecte, la unió de la família, o sigui, aquests valors que encara predominen i que nosaltres intentem mantenir, aunque costa molt, perquè bueno, la cultura gitana no és homogènia. Això la gent s'ha de donar compte de que la heterogeneïtat a la cultura gitana existeix i som un poble que estem en procés de canvis constantment. I ens han encasillat amb una forma de ser i la televisió no fa res gens bo aquesta imatge i encasillen amb uns rols, amb una forma de ser que moltes vegades no tenen res a veure amb nosaltres. Som grups que sí que ho fan, sí que el tenen, però no som iguals tots els gitanos, igual que no som igual tots els àrabs, tota la gent que no és gitana, doncs per als gitanos igual.
Sí, en totes les cultures, no? També depèn d'on s'hagin afincat, com deies, vas agafant altres arrels, no? De fet, aquesta exposició que comentàvem, Història i cultura del poble gitano, que es troba aquí a l'equipament cívic Delta, es podrà veure des d'avui fins al 12 d'abril i explica tota aquesta història, no? Comentaves que hi ha diferents plafons amb fotografies i part de la història del poble gitano.
Sí, n'hi ha 18 plafons. Estarà exposada fins al dia 12, estarà aquí al teatre, a l'entrada del teatre del Centre Cívic Delta, i conta el que és la història del poble gitano fins que vam arribar aquí, i després n'hi ha 8 plafons que és la història actual del poble gitano. Són més actualitzats.
I explica les diferents etapes, no? Com també es van viure aquí a Espanya, però una mica enfocades amb el poble gitano.
Tots, o sigui, tots els plafons és des de la sortida de la Índia, que és d'on s'ha vist que nosaltres vam sortir, doncs de la sortida de la Índia fins que vam arribar a la península per Andalusia i per Catalunya, i bueno, com s'ha viscut, com l'entrada dels gitanos a Espanya, què hem patit, des d'on, quan, o sigui, tot. És una exposició molt, molt completa, molt, moltíssim. S'agafa molt, o sigui, s'ha treballat perquè aquesta exposició agafi tot el que s'ha de saber de la cultura gitana, del patiment que s'ha sofert, i a més, l'actualitat, o sigui, perquè la gent sàpiga que aquesta cultura no, o sigui, que la nostra cultura no és una cultura com la gent viu tant a la tele, com, i ja ho agafa de la televisió.
O sigui, que una miqueta explica tota aquesta història. I qui ha col·laborat per fer aquesta exposició? Perquè vosaltres la promoveu, no?, des del Secretariado Gitano, però també des d'aquí, des del Centre Cívic. Qui ha col·laborat en la creació d'aquesta exposició?
Aquesta exposició l'ha fet Ensenyantes con Gitanos. N'hi ha la que està en castellà, que és la que ha voltat per tota Espanya, però ara, aquest any passat, vam fer l'exposició en català, que és la que tenim aquí. Es va estrenar l'any passat es va estrenar aquí la catalana, i és per Catalunya i Balears, però s'està en català, són 18 plafons en català on s'explica la història del poble gitano ben explicada, i són els llantes amb gitanos el que s'ha posat i ho ha fet, o sigui, està molt bé.
Com deies, el Secretariado Gitano és una associació nacional, no? I també aquesta fundació que ha creat aquesta exposició, sí, també treballa, no?, per promoure aquesta cultura del poble gitano.
Sí, sí, sí. El que es fomenta sempre des d'Ensenyantes Gitanos és la inclusió dels nens a l'escola. O sigui, erradicar la discriminació i erradicar també que els nens no vagin a l'escola, que es mantinguin els estudis, que arribin més enllà de l'ESO. O sigui, tot això és el que es promou.
Doncs ens hem acomiadat de l'Adobe, perquè aquí ha vingut un grup de l'escola Jaume Balmes, que està aquí al costadet, i estan esperant perquè l'Adobe els hi expliqui tota aquesta exposició. Així que ens acomiadem de l'Adobe. Està molt sol·licitada, ha vingut un grup molt gran. De fet, aquesta exposició la podeu visitar de forma gratuïta, i també poden escoles concertar una visita, no?
Una visita guiada per poder explicar, que se l'expliquin també l'exposició, que és el que vaig fer jo, el que faré jo ara mateix.
Molt bé, David, doncs moltíssimes gràcies.
Bueno, a vosaltres, i que vagi molt bé, i vingueu tots a veure l'exposició, perquè està molt bé i explica molt, molt, molt detalladament i molt bé la cultura gitana, que és molt desconeguda per tot el món.
I abans que se'ns oblidi, aquesta tarda què teniu aquí davant de la plaça?
Tenim activitats, diferents activitats de collage, de fer pulseres, de pintar. Hi ha moltes activitats aquí a la plaça, on els nens i la gent gran poden participar.
Des de 4:45 fins a 2...
Més o menys.
Perfecte, Adobe. Doncs moltíssimes gràcies. Ara sí, et deixem amb aquest grup.
Gràcies, que vagi molt bé.
Doncs ja sabeu, podeu visitar aquesta exposició fins al 12 d'abril. La podrem veure en aquest centre cívic, de fet, davant al vestíbul del teatre de l'equipament cívic Delta. Si us voleu acostar amb la línia 9 del metro és ben fàcil, ja que tenim la parada del Parc Nou just davant. Així que, doncs, si voleu conèixer una mica més la història del poble gitano, aquí la teniu. I també aquesta tarda, davant també del centre cívic, a la plaça del barri de Sant Cosme, hi ha moltes activitats, xocolata, de pintar cares, murals sobre la cultura gitana, elaboració de xapes, de tot.
Connectats amb Carme Reverte.
De 5 de la tarda entrem en terreny de l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Xavier Soleil, que és director de la residència de gent gran de Santa Coloma. El tenim a Badalona. Xavier, bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
També ens acompanya la Montse Moral, que és farmacèutica i rotària, i ens acompanya a l'estudi de Sant Cugat. Montse, bona tarda.
Molt bona tarda.
I a Sabadell, la Berta Vidal, que és actriu i monitora de Lleure. Berta, bona tarda.
Molt bona tarda.
Molt bé, doncs avui tractarem dos temes que tenen a veure amb els preus, no? Amb el fet de pagar. No sé si ens haurem de posar la mà a la butxaca o què, però és curiós perquè la primera de les notícies que tractarem, això passarà si s'acaba aprovant al costat de casa, no? Pràcticament
a França
concretament. I és que el govern francès pretén que aquelles persones que tenen una cita al metge i acaben per no anar-hi, doncs acabin pagant una multa de 5 euros. Això sona molt el que amb els restaurants, per exemple, també sembla que després de la pandèmia es va començar a fer, en alguns casos, allò de fer una reserva, de no presentar-te, i et cobren un percentatge, no? Vull dir que, mira, ni que sigui per les molèsties. Però clar, és que ara estem en un altre terreny, que és el de la sanitat, i que això, doncs, efectivament, té uns costos. No sé si vosaltres penseu que s'acabarà realment aprovant una mesura com aquesta a França i s'acabarà multant els pacients que no vagin a les cites que tenen amb el seu metge. I, bueno, si ja de pas opineu sobre què us sembla aquest tipus de mesures, també està bé. Xavier.
No ho sé. Jo crec que em dóna la sensació que aquest no és el principal problema que té el nostre sistema sanitari o el nostre sistema de salut. I, per tant, no sé fins a quin punt d'entrada això seria una necessitat aplicar-ho aquí o seria convenient. I no sé si tampoc s'ho han plantejat mai. Desconec, eh? Jo crec que en aquest país, a més, la dificultat, precisament, és trobar l'especialista. O sigui, la dificultat no és... No crec que hi hagi massa situacions en què no s'acudeixi l'especialista. El problema és demanar hora a l'especialista i que t'atenguin en un temps prudencial. Mm. És a dir, que un especialista en matèria, no sé, de temes de psicologia, de temes de psiquiatria, això, no hagin de tardar 6 mesos o 9 mesos en tenir hora l'especialista en psiquiatria per un tema d'un problema cognitiu, no? Un problema de demència. Aquestes situacions, jo penso que sí que són les que en aquest moment els ciutadans es poden queixar més, no? I, per tant, quan tenen hora l'especialista i aquesta és més o menys propera, doncs no sé fins a quin punt se la saltaran, no sé que, bueno, sí, és que ja em trobo bé. Bueno, el que a mi, jo crec que aquí...
Ja em trobo bé o el problema ja s'ha fet massa greu.
O el problema s'ha fet massa greu. Però jo crec que aquí el problema, més en aquest país, potser seria que s'acudeix potser massa en alguns casos als centres d'assistència primària i que potser hi ha alguns ciutadans, algunes persones que potser en fan un mal ús. Potser el problema potser seria aquest, més que el de l'especialitat. Jo ho deixo perquè jo diria que en alguns casos potser sí que hauríem de, entre cometes, penalitzar o bé establir un preu, un copagament a aquelles situacions no urgents que no que siguin doncs, i que després requereixen una despesa dels nostres sistemes d'assistència primària, que ja van prou carregats per atendre situacions que no tenen massa incidència o que no són, o no són un problema greu per la persona. No? No,
jo Sabia, deixo anar. Crec que t'has desviat, perquè la qüestió no és aquesta, sinó és el fet de no anar comporta que la persona que el teu espai que t'havien d'atendre no estan atenent a ningú. I per això volen que la gent sigui conscient que si tu no tens una hora i no hi vas, pues ho avises o pagues.
Sí, sí.
Que és la idea, eh? No, que... A veure, el que tu estaves tocant ara un altre tema, que és el sobreús, poder abusiu dels serveis públics. Això seria una altra qüestió. Però el que sí, diu sí, la sí, notícia sí. de França és que la gent que no va a la seva primera visita o la visita concertada, pues que té una penalització. Jo entenc que bueno, aquesta mesura pot ser educativa, perquè avui dia la gent aprenem a base de cops, no? Perquè encara que t'ho diguin, abans ho parlàvem amb la Carme, no? Nosaltres ens van educar amb el sentit de la responsabilitat i el respecte als altres. Avui dia les situacions són diferents, pues la gent entén més el tema que o pagues, no? O et castiguen i així aprens. Jo crec que un ha de ser responsable de que si té una hora, pues ha d'anar, i si no hi va és perquè algú li passa. I llavors està justificat. La llei ja bueno, aquesta notícia ja preveu que pot haver una excepció. I si no, pues, com que tu no vols pagar 5 euros, pues, ja t'escarrassaràs amb avisar de que no pots anar. Amb la qual cosa alliberaràs aquell compromís i una altra persona podrà utilitzar la visita del metge. La pega és que tinguem que anar així, sempre amb l'amenaça de les multes.
Mm. A mi el que em sembla és que quan un càstig o una penalització comporta diners, sempre acaba m'acaba venint al cap tot el tema de la diferència de classe. Algú que libera aquests 5 euros per dinar dos dies s'ho plantejarà molt més que algú que aquests 5 euros no li suposen cap mena de diferència en la seva rutina o la seva vida. Llavors, potser no crec que sigui una manera com super adequada i super equitativa per solucionar aquest problema.
Clar, l'ideal seria que una persona que si no pot anar al metge que avisi.
Exacte.
Això hauríem
de fer. Vosaltres us heu trobat en algun moment de tenir una visita i pensar, pues mira, ja no la necessito o m'ha sortit algun imprevist que realment no hi puc assistir. Si us heu trobat en aquesta situació, heu trucat?
Ja aviso. Però m'ha passat poques vegades, eh? Però aviso, clar.
Sí, normalment es fa... I moltes vegades, a veure, si tu ets un usuari d'una mútua, d'un sistema... normalment això ja t'ho posen per sempre, t'adverteixen, dir, escolta'm, si hi ha alguna modificació d'horari, no sé, això... I per tant aquí sí que... Clar, suposo que el sistema públic s'hauria de donar molta més informació respecte a això, en el cas de que doncs, no es pugui assistir, per la raó que sigui, doncs, que prèviament doncs, es pugui sol·licitar aquesta modificació de la cita o aquesta baixa i, per tant, poder donar peu a que una altra persona que està en llista d'espera pugui assistir, no? Ara bé, insisteixo que no sé fins a quin punt és un tema que aquí pot ser seria aplicable, no ho sé, s'hauria de veure, no?
Aquí la ministra de Sanitat, Xavier, ja ha dit que aquí, de moment, el que es farà és pedagogia. Tampoc seria interessant saber quin és el volum de cites que es deixen sense... No sense atendre, sinó cites que s'han posat en el calendari i els pacients no hi han assistit. No sabem aquest volum.
Sí.
En canvi, a França, potser aquesta opció...
El percentatge potser sí. És molt més alt.
Clar.
Sí. Mira, jo ho he estat intentant buscar, ho he estat, abans de venir a veure, i no ho he trobat. Segur que aquesta dada el Departament de Salut la té, eh? Segur que ho té. Però així sistema... a la xarxa jo, d'entrada, no ho he sabut trobar.
No, hi ha una altra cosa, que el sistema públic de França és molt diferent al nostre. Els francesos poden anar al metge que vulguin. Ells trien, com els que són de Mufase aquí, entens? I suposo que... Mm-hmm. no és com una mútua, però...
S'assembla.
S'assembla. Sí. En canvi, aquí no.
Aquí només en tens un.
Ara, et diré una cosa, aquí l'atenció primària està tan sobrecarregada que jo crec que el metge, si algú no li va, hasta li fan un favor al metge.
Respira. Sí,
perquè respira. Sí. Perquè han d'atendre tanta gent en una hora que si algú li falla, deu pensar, ai, bueno... No crec que el castiguin, perquè pobres metges van molt apretats.
Però jo estaria més, pel que comentava abans la Montse, per aquesta... Per com som nosaltres, com ens hem tornat també, no? Aquest canvi que s'ha produït una miqueta en la manera de fer i de ser de la societat. Si som responsables o irresponsables, o si resulta que som més egoistes... Perquè després de la pandèmia sí que és veritat, no?, que moltes coses ens han fet ser més egoistes. Si en comptes de parlar de sanitat parléssim, per exemple, de restauració, que és l'exemple que us posava jo abans, us ha passat de fer una reserva, no poder anar-hi i haver de trucar per anul·lar-la, o no?
Per mi és una cosa molt, molt, molt evident. Si no pots anar, si has quedat amb algú... amb qualsevol, amb un restaurant o amb qualsevol altre compromís, és una cosa molt evident, no pots anar a evitar. Llavors,
exacte.
A nivell, jo crec que a nivell com, almenys en el meu entorn, és una cosa com super mega assumida i que seria una falta de respecte si no s'evités.
Molt bé.
Sí, però una mica estic amb el que deia també la Montse, eh? Vull dir que en l'àmbit de la salut, d'haver-hi tanta saturació, segurament, i això, com deies tu, en la primària, el fet de no acudir a una cita que puguis tenir establerta, sobretot en l'àmbit de primària, és un alliberament pels professionals, no? Però, a més, jo crec que també hi ha un rerefons, que, a part de la responsabilitat, que hi ha persones que ho són més i altres que ho són menys, i el fet de tenir un sistema sanitari, que jo penso que és exemplar, sí, a nivell europeu, les coses com siguin.
Totalment.
Poden haver-hi moltes mancances, poden haver-hi moltes mancances, sempre podem dir que, evidentment, els recursos són escassos, perquè sempre seran escassos, però home, comparat en altres àmbits, com els Estats Units o altres països, ja no diguem d'altres latituds, és envejable, no? Però això, la gent no és conscient del que costa a tots plegats mantenir aquest sistema. I ens ho hem fet com un dret absolut, i per tant, això sembla que, bueno, que com a dret que tinc, doncs, escolta'm, si no hi vaig, no passa res. No, això té un cost. El cost del sistema sanitari és molt bèstia. És molt bèstia, i això ho suportem entre tots. Fins quan? No ho sé, ja ho veurem. Ja ho veurem.
Clar. Doncs aquesta pedagogia, perdona, Montse, que apuntava la ministra, Mònica García, segurament hauria d'anar per aquí, no? De donar aquesta informació al pacient, a l'usuari de la sanitat pública, de saber quin és el cost real de tot aquest sistema, perquè segons aquesta informació que us facilitava, a França, el cost d'aquestes cites que no s'acaben produint són 27 milions d'euros l'any.
És molt, eh?
Home, són diners.
Són molts diners, sí.
Són molts diners, sí.
No, portat al plan econòmic, tot és brutal, no? Però jo volia portar, ja, com deia, el pla humà. Les persones que estan, tant els malalts com els sanitaris, tots són persones. I tots tenim els nostres temps, les nostres angoixes, i han de ser respectuosos mútuament. Vull dir que hem de mirar de causar el menys greuge possible, i si treballem amb el respecte als altres, pues no cal que ens anem castigant ni posant-te 5 euros de multa. La gent, quan va al metge, normalment és perquè té una necessitat. I com deia abans la Berta, doncs, si a vegades quan arribes ja se t'ha curat o estàs molt fotut, perquè també les llistes d'espera són molt grans. Hem de ser conscients que són molta gent, cada vegada són més població, i cada vegada hi ha menys gent que vulgui estar aquí fent aquesta feina, perquè realment estem en crisi de personal sanitari. Per tant, cuidem el personal sanitari, no els fem enfadar, perquè ells ens cuiden a nosaltres, i és una feina molt, molt sacrificada, molt bonica, però és molt sacrificada, la veritat.
Doncs veurem si ho acaben implantant a França, si ho aproven, això entrarà en vigor l'1 de gener de l'any que ve, el 2025. Si ho acaben aprovant, eh? Potser només amb, aquesta, amb aquest toc d'atenció potser es posen les piles.
Segur, segur que tot s'arregla.
Sí, sí, potser es posen les piles abans que no arribi la, la sanció. Canviem de tema i parlem d'una qüestió que és veritat que se'n parla com una tendència que cada vegada està més a l'alça, però que, en canvi, no ens hem adonat que està com bastant instaurat, no?, en la nostra vida, vida diària. Parlem dels preus dinàmics, que sembla que els trobarem cada vegada més sovint en diferents àmbits, diferents sectors, en diferents tipus de productes. I tot això ve arran de la iniciativa d'una cadena d'hamburgueseries que s'ha proposat doncs, deixar de banda els preus dels menús, que ja tenen establerts i fixes, per, en funció de la demanda que hi hagi, doncs, posar uns preus uns altres. O sigui, això anirà fluctuant com si fos la borsa, pràcticament, això funcionaria més o menys igual. Jo no sé si esteu gaire avassats o gaire informats sobre aquesta qüestió, però això, com tot, no?, deu tenir els seus avantatges i els seus inconvenients. Si heu mirat la informació, què és el que trobeu com a avantatge i com a inconvenient de que es puguin establir els preus dinàmics en més àmbits, en més tipus de productes?
Dic ja?
Vinga, a veure.
La Carme em mira, doncs contesto,
em miro perquè tinc aquí, perquè aquí, però, el Xavier si no el veig, a la Berta tampoc, però tu mateixa.
Berta, però en seguida et deixo la paraula, ¿vale?, perquè t'hem escoltat poc, Berta. Mira, et jo d'entrada... Jo d'entrada dic, preus dinàmics, a veure, el nom és pervers, no?, perquè això de dinàmic és una paraula bonica, una cosa dinàmica, és com bonic, no?, com hi ve el duodinàmico, no?, vull dir...
Era el... Té vida.
Té vida, no?
Té vida, sí.
Però en aquest cas això és molt pervers, és molt perillós. Però sí que ara, vull dir, jo l'altre dia per primera vegada vaig fer servir l'aplicació d'aquestes per trobar taxi, bueno, un servei de taxi.
Sí.
I és curiós perquè em vaig quedar al·lucinada perquè hi havia tres persones que em podien donar el servei i cada una m'oferia un preu diferent. I el que em va ensenyar l'aplicació, dic, com baixa? Diu, no, tu agafes el que et resulti més barat. O sigui que ja és dinàmic també el servei. Estava en un altre país, no estava aquí, eh? Això em va passar a Portugal, que aquest cap de setmana. Per primera vegada dic, ostres... I clar, trobar coses barates a tots ens agrada, però a l'inrevés, que tu vagis a buscar l'hamburguesa aquella que t'agrada tant, que s'acaba els 2 euros i com perquè has anat a les dues et costi 4, no crec que agradi. Llavors això, a veure, és durillo de sabta, però ens ho estan fent, eh? Ja ens ho estan fent amb altres coses, ja t'ho dic, amb el taxi.
Sí, és el que
anava
a dir jo. Crec que és una cosa que està molt més present del que ens arribem a plantejar.
Sí.
Em sembla molt... Has utilitzat una paraula que m'ha semblat com superencertada, que em sembla pervers perquè, i perillós d'alguna manera, perquè així, vull dir, com t'organitzes econòmicament?
Clar.
Em sembla... Bueno, el que deia abans, no?, que les persones que tenen molts diners, totes aquestes mesures els semblen estupendes i fantàstiques, i llavors qui no en té tants o qui els ha de comptar, doncs no. I són mesures que fan servir, doncs, o que plantegen les persones que no tenen o que tenen molts recursos econòmics amb intenció de fer créixer les seves empreses, entenc. Perquè si la proposta és d'aquest propietari de cadenes d'hamburgueses, el seu objectiu final segur que és ser més Guardiola. Per obrir un altre restaurant o pel que sigui. Però, no ho sé, amb el menjar... Jo crec que amb el menjar és una cosa molt delicada i que s'hauria de regular d'alguna manera.
Una mica per què aniria la cosa, sí. Xavier, perquè hi ha coses que sí que estem com... No ens fa res, pràcticament, però en canvi, perquè estem més acostumats, però en canvi hi ha altres productes o altres serveis que, ostres...
Ho trobem normal.
Sí.
Sí, sí. Home, això, jo, de fet, és el que també comentava. Jo penso que això, ara, perquè ho hem posat al focus amb aquesta cadena d'alimentació, no? Però això és, fa temps que està funcionant. O sigui, a veure, en l'àmbit del sistema de hoteler, sí. Si tu vas per un peatge de segons a quines autopistes, escolta'm, segons a quina hora passes, pel túnel de Vallvidrera, et posen hora avall o hora punta, no? O si, sí. I després, doncs, bueno, penalitzem més a gent que, doncs, que utilitza el túnel del Cadí el cap de setmana per pujar a esquiar a la Cerdanya, aquests els hi clavem, doncs, una tarifa de peatge més alta que el que passa doncs, entre setmana, o el que és un resident a la Cerdanya i ha d'anar a treballar al Ripollès, no? Aquests els, o, per exemple, ja no diguem, jo no sé, tots posem la rentadora potser en una hora en què el preu de la llum també és dinàmic, sí. I també és més barateta.
Sí.
I això ho estem fent amb normalitat. O ja, si vas al súper, ara ja anem a mirar si hi ha aquells productes que et diuen, escolta, preu rebaixat per proximitat allò de la caducitat, no? I vas a mirar i dius, ai, mira, pagues diferent, un 30% menys o un 20% menys, perquè resulta que aquell producte que és bo caduca d'aquí dos dies, no? I dius, bueno, això jo crec que ja és una cosa molt, molt normalitzada.
Acceptada, no... també, sí. Està bastant acceptada.
Sí, 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 sí. Que s'instauri ara, doncs, en aquestes d'allò. Sí, ara, no sé, jo crec que pot afavorir també, no només, o sigui, abans la Berta deia, diu, això potser la gent que té... Jo crec que també pot afavorir a gent, doncs, que té escassos recursos econòmics i que després, doncs, pot calcular de dir, escolta, doncs, saps què? Jo vaig a dinar o buscar aquelles hamburgueses abans de les dues, perquè segurament amb meitat de preu podem dinar tots quatre a casa amb aquell dia que fem aquella hamburguesa de festa o aquell sopar, no què? I en comptes d'anar-hi quarts de tres, perquè seran més cares. Potser, a veure, no sé, potser també és una manera de a part de que les empreses així equilibren una mica les ventes per allò, en les franges horàries, però potser també ens serveix per estalviar.
A veure, poder, com deia la Carme, hauria d'haver poder un límit o un preu de referència amb assumptes bàsics, com podria ser l'alimentació, que hi hagués un topall per la part alta, diguéssim, no? Perquè, home... si no, pot ser estratosfèric. A mi, amb el tema de l'espectacle, que s'arriben a pagar fins a 5.000 euros per una entrada al Bruce Springsteen, mira, qui el tingui, que ho pagui. Però per menjar una hamburguesa crec que hauria d'haver un topall.
Eh? Però aquí, com deia l'especialista, també depèn del valor que li vulguem donar a allò que volem adquirir. Per tant, no és el mateix si estem parlant de productes bàsics, com podrien ser els d'alimentació, higiene o neteja, com un servei. No vindria a ser el mateix. Ara, com a inconvenient, sí que hi hauria aquest que ara comentaves, Montse, el que no tenim referències.
Exacte.
Dels preus de les coses, perquè són variables, no?, en funció de les hores i de les èpoques de l'any o dels dies de la setmana en què es consumeixen. Però, per exemple, en el cas, per exemple, dels vols, no? Sí. Que ja sabeu que entre setmanes segur que el vol que vols agafar per un cap de setmana et surt més barat, més econòmic, que no pas aquell cap de setmana que tens disponible. Però potser seria també una manera de desestacionalitzar, per exemple, segons quins serveis o quines coses.
Sí.
No?
És la part bona que té d'això.
El que passa és que, clar, si tots continuem fent les vacances al mes d'agost, entre el juliol i l'agost i el setembre, els preus en aquesta època de l'any seran els més sí, alts, sí, que poden posar.
Però llavors, qui renuncia a fer les vacances a l'agost i a fer-les al novembre?
Home, si surten més barates i l'empresa t'ho permet, doncs
això,
mira.
I si pots,
clar,
perquè...
El que l'empresa t'ho permeti és una cosa molt relativa, perquè moltes empreses et donen el calendari i et diuen, et toca aquest dia i et toca aquesta setmana.
Sí,
o
sí.
Vull dir que com a usuaris de la vida tenim poc a triar moltes vegades. I tens, tens lliure aquella setmana d'agost i si te'n vols anar has de pagar aquella quantitat de diners i no hi ha més sortida.
Sí. Sí, Berta, la vida té moltes etapes, eh? T'ho dic per no t'animis, eh? Hi ha etapes en què has de pencar molt i no pots fer mai res, t'has pringat, després arriba una etapa quan ja ets velleta, que llavors pots anar al novembre de vacances, quan ja ets jubilada. I no vaig a la gossa enlloc perquè hi ha massa gent. Però ja soc velleta, eh?
Sí, però o després no hi pots anar perquè has d'anar a l'especialista i t'has d'esperar 3 mesos d'anar a l'especialista.
Ai, senyor, sí. Mira, una vegada jo tenia farmàcia, no? I em deien... Quan era jove i no tenia diners per comprar-me pernil. Ara que sóc gran i puc comprar-me pernil perquè tinc diners, ara per salut no em puc menjar.
Ara no pots menjar.
Ja. La vida és així.
Sí, però, bueno. Sí, sí.
Ai, senyor.
Bé, no sé si li trobeu més inconvenients que avantatges a aquest sistema. Depèn de la situació de cadascú, no?
Jo crec que seria una altra manera d'entendre el sistema econòmic i que seria molt difícil d'assumir al principi. Sobretot a nivell de necessitats com l'alimentació, per exemple. Mm-hmm.
Sí, al final el que demostra és que l'establiment dels preus, hi ha una relativització que no justifica el que és realment el cost, l'import d'aquell servei o d'aquell producte, no? Perquè dius, bueno, hi ha molts altres factors que condicionen el fet que jo posi aquest preu. I moltes vegades, doncs, ho veiem a les grans superfícies comercials, que moltes vegades el preu que ofereixen per determinats productes, per un motiu o per un altre, o poden ser, que dius, que això com pot ser que sigui tan econòmic, si això, si volem una cosa que tingui qualitat, hauria de ser, ja penses, hauria de ser més cara, o s'hauria de pagar una mica més, i altres vegades al contrari, estem pagant una barbaritat per una cosa que al productor li estan donant ni una tercera part, sinó ni una cinquena part d'allò que tu estàs pagant, no? Vull dir que demostra això, no? Que el preu aquí, aquest dinamisme, és el mercat, allò que en diuen el mercado, no?
Sí, bueno, l'oferta, la demanda.
Sí, exacte. Mm-hmm. Sí, jo crec que hauríem de saber, sí. Hi hauria de més transparència i conèixer ben bé realment el que valen les coses, eh? I ser conscients que és el mateix un vol d'avió entre setmana que els caps de setmana, perquè també el que tripula també treballa en caps de setmana, és més car. Tot això ho podem entendre, no? Però, bueno, fins quin punt ens estan enganyant amb els preus?
I del valor que nosaltres li donem, exacte, que és el que dèiem abans. Segurament, si necessites menjar, serà més fàcil que valoris la primera necessitat, allò que és de primera necessitat, que no pas un viatge o una entrada per anar a un concert, però vaja. Són situacions que segurament ens hi trobem cada dia i és qüestió d'anar veient. Senyores i senyor, moltíssimes gràcies per l'estona de conversa. Fins a la propera, que vagi molt bé la tarda.
Moltes gràcies, igualment, bona tarda.
Adéu-siau.
Ha estat un plaer, bona tarda.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
És un avís pels amants de la lectura, l'escriptura i la cultura en general.
Ja pots participar en el concurs de microrelats de Cugat Mèdia. Si vius, treballes o estudies a Sant Cugat, envia'ns el teu microrelat i podràs aconseguir regals com...
Vals per les llibreries de la ciutat, entrades per al Tibidabo, productes Legami, entrades per al Cosmo Caixa, descomptes en cursos i entrades per a Catalunya en miniatura, entre d'altres experiències culturals.
Pots participar en català, castellà, anglès o francès, en categoria jove o adult. Consulta les bases a cugat.cat. Tens temps per participar fins al 15 d'abril.
El 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia compta amb la col·laboració de...
Ajuntament de Sant Cugat, Catalunya en miniatura, Grup 62, l'Ateneu, Legami, Museu de la Ciència Cosmocaixa, Penguin Random House, Poble Espanyol, Sprint Idiomes, Tibidabo, El Celler de Llibres, La Salvatge Llibres, Llibreria Paideia i Pati de Llibres.
Embarca ja el vol de la cultura amb el 17è concurs de microrelats de Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.